Marta Botet i Àlex Serra, hola.
Bon dia.
Bon dia.
Com esteu?
Molt bé, emocionats per Sant Jordi.
Per què? Ah, clar, perquè vosaltres passeu el dia de Sant Jordi anant amunt i avall.
Sí.
Sou d'aquests que aneu tot el dia a buscar que us signin el llibre o no?
No, jo en realitat sempre em perdo unes signatures perquè n'hi ha masses i mai me'n recordo i acabo anant a passejar més per les llibreries.
Però no us obsessiona això de que tingueu el llibre signat?
Jo ho intento, però és que sempre es fan unes cues que a vegades és... que cansa veure tanta gent i haver d'esperar tant perquè el teu autor, però fa il·lusió, en el fons, que te'l pugui firmar.
Avui volem parlar d'una cosa que passa molt, i sobretot per Sant Jordi, que és que hi ha molta gent que no sap què comprar i es fixa en la portada.
Totalment cert.
T'ha passat sempre.
És això. O sigui, avui parlem d'aquests llibres, no?, que amb un primer cop d'ull et criden l'atenció i realment és que a Sant Jordi hi ha tanta gent que no et pots parar a llegir la contraportada i veure de què tracta. Així que has de mirar les portades i veure què és el que et crida més l'atenció.
Portada o coberta? Això ens ho dirà el Joan Carles Girbés. Hola, Joan Carles, com estàs?
Hola, molt bé.
Director editorial d'Ara Llibres. Com s'ha de dir, portada o coberta?
S'hauria de dir coberta.
Coberta. Veus? Ja comencem malament.
Bueno, en realitat...
Quina diferència hi ha entre la portada i la coberta?
No, perquè, clar, tenim la portada i la coberta, diguem, la portada vindria a ser la part de dins, perquè també hi ha una portada dins, és on està el títol i on està el nom de l'autor.
La primera pàgina del llibre.
Però, en realitat, és cert que en el sector editorial, bueno, hi diem de tot, no? I portada, contraportada...
Això seria com un treball, quan fas un treball de final de carrera, que quan tu l'imprimeixes en paper, la portada és el teu treball. Quan després te l'emboliquen, seria la coberta.
Més o menys, sí.
És per entendre-ho, eh?
Sí.
I a tu t'obsessiona molt, això de les portades, quan edites llibres?
Sí, jo crec que tenim... Bueno, de fet, els editors tenim dues funcions en la nostra vida. Una és triar cobertes i l'altra és canviar-li el títol als autors. És on justifiquem el nostre sou. És a dir, tant el títol com la imatge de la coberta són importants per a doncs el que estàvem comentant abans, no? Per captar l'atenció dels lectors i perquè és la porta d'entrada al llibre i ha de transmetre l'essència del llibre i de vegades no és fàcil transmetre aquesta essència.
Quants llibres heu comprat vosaltres només per la coberta?
Buah, jo sóc una compradora impulsiva quan es tracta de cobertes, o sigui, a mi un llibre a vegades no sé de què va, però la coberta la trobo preciosa i aleshores l'he de comprar i després em llegeixo la contraportada i penso, ai, potser no és del tot del meu estil, però la coberta m'ha enganxat massa, o sigui...
No. A mi em passa el mateix, que la Marta, o sigui, és això, t'atrau tant el llibre que t'és igual de què va, que el vols tenir igualment.
Una pregunta pel Joan Carles, no sé si amb els anys de trajectòria que portes com a editor, t'has trobat amb això, amb cobertes que han enfonsat directament un bon llibre.
Sí, no direm noms, no direm títols.
Però... Jo anava per aquí perquè diguessis noms.
Bé, i de fet, també un mal títol. És,
també, important.
És molt important, sí, de vegades ho veus... Bueno, em sap greu no dir noms, però sí que hi ha títols... Mira, recordo un d'una època passada, pretèrita, ja molt d'allò, que era una novel·la que va guanyar el Premi Ciutat del Cira, de Manuel Baixauli, que és una novel·la magnífica, que poca gent coneix, tot sigui dit, i que es diu Verso. I clar, semblava un llibre de poesia. Jugava amb el tema del verso i l'anverso, no? Però semblava un llibre de poesia i em sembla que això va tirar enrere, diguem. Clar, la gent que buscava una novel·la no la hi trobava, no?
Però la portada o el que porta la coberta, com ha de ser? És a dir, perquè sigui bé, perquè funcioni. Ha de primer explicar el llibre d'alguna manera.
Clar, ha d'explicar el llibre. Jo crec que una clau per a mi és no ser redundant, és a dir, si el títol és La guitarra blava, doncs no hi posem una guitarra blava. Posem alguna altra cosa que suggerisca.
La guitarra groga.
Sí, per exemple, seria una opció, no? Dir, bueno, es diu La guitarra blava i per què és groga la coberta, no? Pot ser això mateix.
Per tant, t'ha de fer pensar, hi ha un punt artístic important.
Sí.
Hem de portar alguna cosa més.
Sí, d'alguna manera t'ha de cridar l'atenció, no? I de fet, el joc que s'estableix entre el títol i la imatge és molt important. Per això, de vegades, com que els editors canviem el títol a última hora als autors, doncs no podem acabar de bastir la coberta o de fer-la, de triar la imatge, fins que no tenim aquell títol clar. En el cas del Camí de les Aigües, per exemple, de Carme Martí, doncs es va costar trobar el títol i a partir d'ahir triarem la coberta.
Avui amb l'Àlex, la Marta i el Joan Carles els hem demanat que fem una recomanació, 3 llibres de bons llibres amb bones cobertes.
El Camí de les Aigües. Carme Martí ens explica dues històries que acaben confluint. La de la Maria, una dona gran que repassa la seva història i la de bona part del segle XX a través d'una llibreta de receptes, i la de la Laura, una dona que no ha superat una pèrdua tràgica del passat. Una novel·la publicada pel segell Amsterdam que us deixarà molt bon gust de boca per només 21 euros i mig.
Qui és la Maria?
La Maria és una... És una cuinera, de fet, és, en la vida real, diguem, era l'àvia de la iaia de Carme Martí, de l'autora, i és un, alhora un símbol de la lluita de les dones anònimes, lluitadores, que durant l'època prèvia i posterior a la Guerra Civil, doncs mantenien vives les famílies i les mantenien alimentades en tots els sentits, no només en el culinari. Ella era una cuinera que es va anar creixent com a cuinera i que sí. Pensa que hauria gaudit molt del mercat en el que estem avui, perquè és també el seu hàbitat, diguem, no? on anava a seleccionar el menjar. Quan encara es podia, és a dir, quan treballava per a uns suïssos abans de la guerra, és a dir, la guerra ho va estroncar tot i aleshores a partir d'ahir ella va haver de treballar en un hospital de sang en l'Espluga de Francolí i això la va portar a fer els plats culinaris que podia amb els pocs ingredients que sí. Hi havia disponibles.
Per tant, és un llibre una mica nostàlgic, fins i tot, o no?
Bé, jo crec que ens porta als olors, als sabors, a la memòria de la nostra infantesa. No? Ens recorda, perquè si us fixeu, tots recordem els plats de les nostres mares, de les nostres àvies, no? Aquell plat que feia tan bé.
I, de fet, cada capítol té el nom d'un plat, no?
D'un plat, sí. D'un plat. Cada capítol que parla de la història de Maria Badia i té una recepta. És a dir, sí. Són les pròpies receptes que ella feia, perquè el llibre l'escriu, diguem, quan ella és molt gran. I escriu les receptes que feia i aquestes receptes la porten a un moment de la vida en la que va fer aquella recepta i què significava això. De fet, hi ha gent que pot cuinar amb les receptes tal com s'expliquen dins de la novel·la de Carme Martí.
I un dels escenaris importants per al desenvolupament d'aquesta història és la Vila en Gràcia.
A Vila en Gràcia, la Maria es va sorprendre de veure un edifici tan vell a la vora del poble. La reixa de ferro estava tancada i no es veia ni una ànima. La Pilar, en agafar-se els barrots, va comprovar que només estava ajustada. Va empènyer i van entrar. Van dirigir-se a la porta principal i la Pilar va trucar. Però no els va respondre ningú. Van resseguir l'edifici i van aturar-se davant l'escalinata que portava cap a la gran plaça de porxos. Van baixar i a mig camí van seure.
Un dia t'explicaré com era la meva vida quan vivia aquí.
I això connecta també amb la coberta, que és on hi ha aquesta història al darrere. És una coberta, és una fotografia, no?, en aquest cas.
Mm. És una fotografia molt curiosa perquè, de fet, la part, tota aquesta part de Maria Badia, la part, diguem, més històrica, hi ha una altra part contemporània, amb un altre personatge, que és la Laura, i per això també feia difícil trobar una... Són dues històries que conflueixen i es feia difícil trobar una imatge que realment aglutinara les dues històries. Però la història de Maria Badia, que és, diguem, la més potent, doncs transcorre en bona part a l'Espluga de Francolí, a les Masies, a Vila en Gràcia, i de fet aquesta fotografia, que està reduïda, diguem, està retallada per a la coberta, sí. Mostra el servei de Vila en Gràcia, de fet el noi, el cotxer que hi ha a la coberta.
Vila en Gràcia, que era un balneari, eh? De fet, és un balneari sí. Encara, d'Espluga de Francolí.
Uh-huh. I és una fotografia del servei, que és poc habitual fer fotografies del servei. Normalment són dels senyors o de la gent que hi anava, però no del servei, no? I aquí els tenim tots posant en una fotografia i nosaltres seleccionarem aquest fragment i la part central destacarem amb un color distint. És una coberta en bitó, és a dir, en dos tons, i destacarem el brillant, diguem, la presència.
Sí, té aquest doble efecte, que crida l'atenció com a portada, com a coberta, i que, a més, li dona sentit a la història que explica.
Tens ganes de conèixer
sí.
Els personatges,
de saber qui
no?
És aquesta qui és dona qui? Que surt, no?
Sí, és com si hi haguera un focus, no? Destaca aquest personatge i...
Quan en una fotografia plana no el veuríem, segurament, no?
Sí, i la coberta mateixa, diguem, anem a parlar-te d'aquest personatge.
Clar.
És aquesta persona la que ens interessa per a la història de la novel·la.
Aquest és el llibre que ens proposa el Joan Carles. Anem al segon.
Marta ha triat La selección, de la nord-americana Kiera Cass. És una novel·la distòpica que parla d'una societat dividida en castes. 35 noies participen en un procés de selecció que, en teoria, els ha d'assegurar una vida pròspera i sense problemes. Però no tot és el que sembla. Si voleu saber com acaba la història, us podeu emportar aquest llibre a casa per menys de 15 euros.
El somni de 35 noies, que és casar-se...
amb el príncep i, per tant, ser les reines
Marta,
del seu país.
Marta, anem cap aquí sempre.
Sí, anem enrere.
Jo sóc d'aquests llibres d'amor, però el que em va sorprendre d'aquest llibre...
Expliquem-ho, sí, sí.
...és que no és una història típica, perquè totes aquestes noies volen ser la reina del país, no? Però la protagonista, que és l'Amèrica, no ho vol ser. I és la seva mare la que l'apunta sense que ella se n'enteri a aquest concurs i ella li diu que qui és la seva mare per decidir el seu futur, que ella no es vol casar al príncep, que ella no vol competir amb tot de noies per ser la reina, està en contra de tot això. I aleshores és la història de com ha d'entrar en aquesta competició i va passant els nivells, perquè estem competint amb 35 noies, i veurem tota la història des del punt de vista d'algú que no vol aquest futur, però que potser li agradarà, potser no, potser trobarà amor, potser ja té un amor a casa seva, per tant hi ha moltes coses que conflueixen, però a mi em va agradar bàsicament perquè explica una història que parla d'un estereotip, que és això, el voler ser reina, el voler casar-se, el que algú t'escrigui el teu futur, i en canvi aquesta noia s'hi troba ficada, però ella no el vol, no l'ha triat aquest futur, i per tant el vol intentar canviar.
Ens agrada més, eh?
Sí.
Diu coses com aquesta.
Espero que et trobis algú sense qui no puguis viure. De veritat ho espero. I també espero que mai no hagis de saber el que se sent quan intentes viure sense aquesta persona.
I la coberta és una noia, no?, que està amb un vestit.
És una noia amb un vestit. Els tres llibres...
A punt de casar-se.
Sí, són tres llibres que bàsicament fan una passarel·la de moda, perquè els tres són portades de la mateixa noia amb vestits diferents i amb colors diferents, que, per tant, poden abocar sentiments diferents. Per exemple, l'últim és una noia amb un vestit blanc, per tant, pot simbolitzar el final de la història. Però jo trobo que aquestes portades són increïbles perquè es pot veure un vestit superxulo, amb alta definició, més emmirallada al voltant, que se li veuen tots els reflexes de la seva esquena, del seu coll, de tot això, totes les coses que analitzen les noies, noies, especialment noies que es fiquen en una competició per intentar casar-se per ser princeses i reines. Per tant, jo crec que la portada simbolitza molt el que hi ha dins el llibre i de pas és molt bonica.
Aquest és el llibre de la Marta i aquest és el de l'Àlex.
L'Helena té 17 anys i unes ganes boges de canviar els carrers avorrits de Londres per una vida plena d'aventures i excavacions en terres llunyanes. Així és com neix La ciutat de les sombres, de Victoria Álvarez. Un llibre il·lustrat que us entrarà directament pels ulls. Pot ser vostre per 16 euros.
Com és aquesta coberta d'entrada, Àlex?
Doncs bàsicament és com aquest cel estrellat i en un primer terme hi ha com una mena de silueta d'un palau indi i aquesta silueta està en un to com daurat, està ensatinat, és molt, no sé, és molt atraient, la veritat, la portada, però és que a més a més...
A dintre... Una guia de viatges, eh?
Sí,
i un punt cap a l'Índia, eh? Anem cap a...
És Índia, és anys 20, Índia, i a més, doncs tot això està com recolzat per les il·lustracions de l'Aleana Naida, que estan durant tot el llibre, i que jo crec que casen molt bé amb la història que s'està explicant.
És una història que va d'una noia que marxa a l'Índia amb els seus pares per buscar aquests arqueòlegs desconeguts.
Exacte, ella té 17 anys i ella viu a Londres, però ella el que vol és anar a la recerca d'aventures, a la recerca d'exploracions, com els seus pares, que són arqueòlegs. Però de sobte els seus pares reben la notícia de que uns companys seus han desaparegut a la ciutat de Bangar, que és una ciutat índia, aparentment abandonada, fantasmagòrica, hi ha moltes llegendes... I llavors ella, quan s'entera, ella també el vol seguir els seus pares d'amagades, el segueix en un vaixell i arribarà allà i bàsicament sabrà que aquesta ciutat, quan es fa de nit, qualsevol persona que hi hagi dins desapareix sense deixar cap rastre.
I sona així.
¿Los grandes desaparecidos? Inquirió mi padre. ¿Están seguros?
Puede que simplemente no los hayan localizado por no estar en Inglaterra.
Dijo mi madre mirando de nuevo la fotografía.
Usted sabe mejor que nadie que esta clase de vida es muy azarosa. Uno está todo el tiempo subiéndose a barcos y bajando de trenes.
Me parece que no han comprendido lo que ocurre. No les estoy preguntando por los Brandes porque no sepamos dónde estaban en el momento de su desaparición. El problema es que sí lo sabemos, pero no entendemos qué está pasando en ese lugar. Y alzando la vista hacia mis padres preguntó... Díganme, ¿han oído hablar de Bangar?
I també un al·licient que s'hi suma són les il·lustracions d'aquest llibre, no?
Sí, les il·lustracions, la veritat és que són importantíssimes, juguen molt bé amb aquesta història d'aventures a l'estil Indiana Jones, Tomb Raider, i no, jo crec que funcionen molt bé, l'Aleana Naida fa un treball exquisit i val molt la pena comprar aquest llibre només per veure totes aquestes il·lustracions i llegir la història i viure-ho amb més intensitat.
Doncs avui hem recomanat tres llibres, tres bones portades, molt diferents, per cert, que a més, doncs, hi ha bon contingut. Hi ha gent que s'hi suma, Joan Carles, a recomanar aquest llibre que has recomanat. Tu totalment recomanable, El camí de les aigües, de Carme Martí, ho diu la Montse a través del Twitter i altres comentaris també. Aquest és un dels llibres, El camí de les aigües, La selecció de Kira Kass és l'altre, i La ciutat de les sombres, de Victoria Álvarez, és el tercer. L'octubre, fins la setmana que ve.
Fins la setmana que ve.
Joan Carles Girbés, molta sort en aquest Sant Jordi, no et cansis.
Bé, s'estarà complicant no cansar-se, però moltes gràcies igualment.
Molta sort.